Mentrestant, el Madrid va per feina.
Què t'hi jugues?
Dos minuts i arribem a dos quarts d'una. Héctor González, què tal, com estàs? Muy buenas.
Què tal, TG? Bon dia, com estàs?
Llegó Dumfries, llegó Konaté, llegó Bernardo Silva, llegó Cucurella y el siguiente va a ser Diomandé.
Sí, cuestión de horas. Parece que se haga oficial el fichaje de Jan Diomandé. Una operación relámpago parecida a la de Cucurella. La de Bernardo Silva es verdad que estaba libre, pero también que se cerró en muy pocas horas, en pocos días. Y sí, Diomandé va a ser el siguiente fichaje del Real Madrid, del nuevo Real Madrid de Mourinho, por una cifra superior a los 100 millones de euros. Le va a pagar el Real Madrid al Leipzig, una vez también que el PSG se ha retirado de la operación, de la puja. El PSG ayer le mandaba un mensaje a todos los periodistas que cubren la actualidad del Paris Saint-Germain, incluido nuestro compañero Andrés Onrubia, en el que les decían que Diomandé pedía mucho dinero para él, el Leipzig mucho dinero para ellos y los intermediarios hacían lo propio también y que por eso se retiraba de la puja. El Madrid se quedaba solo intentando fichar a Diomandé. Es verdad también que el jugador prefería venir al Real Madrid que al Paris Saint-Germain y por ello todo se ha acelerado tanto y yo creo que si no es hoy será mañana cuando se haga oficial que Diomandé llega al Real Madrid.
Por lo tanto, un fichaje más para la delantera, un jugador más de banda, ha sido una de las sensaciones del Mundial. Esto, Héctor, aviva todavía más que Vinicius no ha renovado y que a un año de terminar contrato. No sé si el futuro del brasileño, también en Inglaterra hablan de que el Arsenal podría estar ya estudiando la operación, aunque no la haya iniciado formalmente hablando ya con el Real Madrid y con el futbolista, pero no sé si vamos a tener culebrón Vinicius en este mes de agosto que está a punto de arrancar.
Yo creo que seguro lo vamos a tener. En este tema hay varios asuntos a tener en cuenta. El primero es que Diomandé y Vinicius, por ejemplo, comparten agencia de representación. Cada uno que lo interprete como quiera, este movimiento de Diomandé. Luego es verdad que yo creo que este fichaje ya pone la pelota en el tejado de Vinicius, en el sentido de que si Vinicius no quiere renovar por lo que le ofrece el Real Madrid y bien se tenga que quedar un año para luego irse libre, o bien el Madrid le quiera vender lo antes posible, que yo creo que sería lo más probable en el caso de que Vinicius no quiera renovar. Vinicius ya sabe que tiene un sustituto, que el Madrid ha fichado un sustituto, que va a seguir adelante y que Diomandé es el nombre que han adquirido para suplirle. Veremos a ver, porque es cierto que el Arsenal nos cuentan que su intento por Vinicius no es para nada bala de fogueo, que van en serio por el brasileño, que están muy interesados en él, pero es el propio Vinicius el que tiene que decidir las próximas semanas cuando se incorpore. Está previsto que vuelva a entrenarse el lunes que viene. ¿Qué hace? Si acepta esa oferta de renovación del Real Madrid o si no decide renovar, y entonces ya se le empezarían a abrir las puertas de salida, yo creo, porque al Madrid no le conviene quedarse un año con Vinicius y que se marche libre al año siguiente.
¿Qué día has dicho que vuelve Vinicius? ¿Que me lo apunto?
En principio el lunes que viene, a las tres semanas mínimo que tienen que tener los futbolistas de vacaciones, Mourinho les está dando una semana más a todos. Por ejemplo, hoy ha vuelto, estamos aquí en la ciudad deportiva de Valdebebas, ha vuelto Denzel Dumfries, que debería ser presentado también esta semana. Lo lógico es que Vinicius, que los brasileños que estuvieron en el Mundial, también Endrick, vuelvan el lunes que viene.
Pues estaremos atentos, Héctor, vamos hablando estos días, sobre todo ahora cuando lo de Diomandé vaya tomando cuerpo, se haga oficial y conozcamos más detalles.
Muy bien, un abrazo, aquí estamos.
Abrazo, Martí Junca, ¿com estàs? Bon dia. Ens ho comentava l'Héctor, que el Paris Saint-Germain ha reaccionat amb un comunicat contundent a aquesta subhasta que hi ha hagut per Diomandé, queixant-se de les quantitats que volien tant el jugador com els representants, com els intermediaris, com el propi club d'origen.
Sí, sobretot hi diu això, que no es deixa arrossegar per l'inflació artificial de preus, o que també considera doncs, que la naturalesa d'aquesta operació doncs, era un desequilibri de mercat. Però sobta que el PSG pugui fer aquestes declaracions quan, sobretot des de l'arribada de Nasser Al-Khelaifi, ara ja farà 15 anys, doncs el PSG s'ha caracteritzat...
A més diu alguna cosa així el comunicat, com que tenen una cultura de complir estrictament amb el fair play financer, no?
Textualment, que no s'apartarà dels seus principis de gestió financera rigorosa i d'equilibri de la plantilla.
Sí, ho deies, és sorprenent que el Paris Saint-Germain... Bé, sorprenent no, perquè en aquesta vida ja ens sorprèn poca cosa, i això de... Aquella frase que no és de Churchill, però que s'ha atribuït sempre a Churchill, dels antifeixistes del futur, els feixistes del futur s'anomenaran a si mateixos antifeixistes, una mica aplicat al fair play financer del futbol, és això, no?
Totalment, perquè a més el PSG és el quart club des de l'arribada, això parlant des de l'arribada de Nasser Al-Khelaifi, és el quart club amb més diners gastats, 2,4 bilions d'euros, però, tot i així, en contraposició, és el 17è club amb més ingressos. Supera per poc el bilió i això el converteix en el quart club amb el balanç negatiu més alt doncs, d'aquests últims 15 anys. I entre tots aquests noms que ha pogut fitxar al llarg d'aquests 15 anys el PSG, doncs, tenim, evidentment, els més sonats, els dos fitxatges més cars de la història. Neymar per 222 milions, Mbappé per 180, però després, repassant noms dels últims 15 anys, tenim fitxatges com, per exemple, Kolo Muani, que paguen prop de 100 milions d'euros, 95 milions en aquest cas, Manuel Ugarte, que ara és en el Manchester United, paguen 60 milions, o, per exemple, un cas una mica sonat, doncs, al mercat de l'anterior temporada, tenim a Ilya Zabarnik, que el fitxen per 63 milions, un central que no ha acabat jugant al PSG.
Un central ucraïnès, que era una aposta de futur, que a més que els cracs mundials, Mbappé, Neymar, que comentàvem ara amb el Santi de Julián, i el que demanen per jugadors contrastats d'equip gran, que se'n van de mercat, i al final que rebentin el mercat amb aquests, quan no feia el PSG ho feien altres, ho va fer Florentino amb Zidane fa molts anys, i el Barça quantes vegades ha fet el fitxatge més car de la història, des de Ronaldo Nazario fins a Maradona, i podríem anar tirant enrere. Però sobte això, els preus que arriben a pagar per jugadors que se mantengui amb respecte, que són jugadors d'elit, però que acaben sent mitjanies com Kolo Muani, o com Ugarte, o com el propi Sarri. Gràcies, Martí.
De res.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.